A Ràdio Maricel, a cel obert.
Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you get by. If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through. For you, light up your face with gladness.
Hola, bon dia. Començarem l'edició d'avui parlant de les pel·lícules que podrem trobar aquest cap de setmana d'estrena a la ciutat de Barcelona. S'estrena l'última pel·lícula de Woody Allen, Si la cosa funciona. Com tots sabeu, Woody Allen, que té un públic fidel, ens presenta sempre un tipus de comèdia, com Cristina a Barcelona, que tenen, sens dubte, aquell ingeni. Si la cosa funciona, doncs és una pel·lícula clàssica de Woody Allen, una pel·lícula que en podríem dir ingeniosa. També s'estrena avui la pel·lícula, aquesta tarda, la pel·lícula que va estrenar ahir, o va inaugurar ahir, el Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. Es tracta de la segona part de Rec, en aquest cas Rec 2, una pel·lícula que està feta amb una càmera de vídeo i que ens porta dintre d'una casa de pisos barcelonines, que crec que concretament està a les Rambles, i que en ella passen coses realment inversemblants. Rec 2 és una pel·lícula que jo haig de dir que a mi particularment no em va agradar gens, però que reconeixo que pot tindre un públic d'aquell fidels a aquest tipus de cinema. També s'estrena la versió cinematogràfica de Vicky el Vikingo, aquest personatge noruec que ha fet les delícies de tantes i tantes generacions. Ara la podrem trobar ja en versió cinematogràfica i a més en personatges reals. I per últim també s'estrena La màquina de pintar nubes, una pel·lícula quasi bé fantasiosa, pel·lícula nacional quasi bé fantasiosa, que ens mostra que quan el cinema espanyol intenta fer una cosa d'aquesta, sens dubte també té un cert punt de saber-ho fer. No pas tot han de ser pel·lícules sobre la Guerra Civil Espanyola. Si la cosa funciona, de Woody Allen, Rec 2, Vicky el Vikingo i La màquina de pintar nubes, són quatre pel·lícules que ja podreu trobar a partir d'avui mateix a les cartelleres barcelonines. I passem ja a les pel·lícules que més recaudació de taquilla varen fer el cap de setmana passades. Continua de número 1 aquesta pel·lícula de Quentin Tarantino, Malditos Bastardos, que es col·loca ja amb més de 6 milions d'euros de recaudació. Ahir precisament el festival, estan fent cua pel festival, parlava amb uns empresari d'Andorra, excompanys d'aquelles èpoques que jo havia portat al retiro, i m'explicava que en aquests moments el cinema està funcionant perfectament. Ell té cinemes a Andorra i em diu que li van de meravella. També parlava amb una secretària de distribució que estava junt amb ell i també em deia que efectivament els cinemes estaven funcionant perfectament a tot arreu. Malditos Bastardos, doncs, és una prova d'això. La pel·lícula de Quentin Tarantino en dues setmanes porta recollits ja més de 6 milions d'euros. De número 2 hi ha Los Substitutos, aquesta pel·lícula policiaca que està interpretada per Bruce Willis. Sens dubte, doncs, és una pel·lícula d'aquest caire que ell sempre ens té acostumats. Pel·lícula violenta, pel·lícula d'acció i també pel·lícula sempre amb un tema policiac. El secreto de sus ojos, aquesta pel·lícula argentina, que ens porta l'història, un thriller policiac, i que el senyor Derín està portant a terme de forma com ja ens té acostumats amb altres tipus de cinema que ell ha presentat. S'ha col·locat, doncs, El secreto de sus ojos de número 3, crec que ja ho estava la setmana passada. Continua de número 4, Districto 9, aquesta pel·lícula sobre fantasies o sobre la forma en què uns marcians poden vindre a la Terra. Districto 9, doncs, és una pel·lícula fantàstica que sens dubte hagués estat idònia inclús per inaugurar el Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. I de número 5 s'hi ha col·locat l'estrena de Jennifer's Body, una pel·lícula, doncs, amb un caire femení que, com ja molt bé diu el seu títol, va amb el nom d'una determinada persona. Malditos Bastardos, de número 1, Los Sustitutos, de número 2, El secreto de sus ojos, de número 3, Districto 9, de número 4 i Jennifer's Body, de número 5. Veurem si aquesta Rec 2, que sembla ser que és el gran estrena d'avui a Barcelona, aconsegueix, doncs, desbancar Els Malditos Bastardos. Potser ja, com he dit, si fos mirada amb ulls meus, segurament que no, però torno a repetir, Rec 2, pel·lícula de terror, sens dubte clàssica, té un públic molt determinant, i això pot ser de què la col·loqui de número 1 a la propera setmana dintre aquest rànquing de les pel·lícules amb més recaudació que hi ha en aquest moment al cinema nacional. Everything I do, oh, I do it for Ahir es va inaugurar, com he dit, el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, o de Sitges, diguem-li. Nosaltres, com a sitgetans, li hauríem de dir de Sitges. I ho va fer-ho amb una gala inaugural a les 8, a les 7 i mitja del vespre, plena de gom a gom, i que vàrem poder veure, doncs, coses força interessants, com és el premi que va rebre Malcolm McDowell, aquell actor mític anglès dels anys 70, que va fer If, que va fer Naranja Mecànica, o la Naranja Mecànica de Stanley Kubrick, i que avui en dia continua sent un actor carismàtic, però ja de cap i caiguda. Ell va rebre el premi, podríem dir, a la forma de ser, o de saber fer un cinema fantàstic al llarg dels anys. També va ser premiat amb La màquina del temps Walter Hill, director nord-americà, de què li hem vist unes determinades pel·lícules com a productor, com és Alien, o com a director, com va ser Calles de Fuego, pel·lícula que va inaugurar als anys 70 o principis dels 80, un de les mostres de cinema fantàstic quan encara es feia El Retiro. Ells, doncs, van ser presents a la sala i, sens dubte, varen emportar els aplaudiments de tot un públic que, a vegades, quan trobes una figura d'aquestes carismàtiques, sens dubte se te'n va la mà a l'aplaudiment, perquè són persones que tu, d'una forma o altra, sempre has tingut al davant. La nit va començar, doncs, amb dos curts, un d'ells esplèndid, l'altre no tant, i que portava també a més la pel·lícula de Jaume Balagueró, Rec 2. Recordem que fa dos anys es va estrenar també dintre del festival la seva primera versió, Rec, pel·lícula que curiosament ha funcionat perfectament arreu on s'ha presentat i que inclús es diu que els americans en volen fer o ja estan fent un remake sobre aquesta pel·lícula espanyola. Rec 2 és una pel·lícula rodada amb un vídeo a l'estil de la Bruja Blair, que no pares en tota la pel·lícula de cor amunt i avall, però que en definitiva no té, com aquell que diu, ni cap ni peus. És una pel·lícula que amb uns sustos previsibles i que, malgrat la crítica o els crítics, potser per allò de ser espanyola o catalana, la deixen molt bé, personalment, sempre dic personalment, el cinema no deixa de ser personal, és un tipus de cines que a mi no em va. Però s'ha de dir que va aconseguir l'aplaudiment de la sala, que estava de gom a gom, com he dit. També recomanar-vos, doncs, per aquesta setmana, els que tingueu ocasió, malauradament la i l'escenari ahir estava molt buit de sitgetans. Érem quatre i el Càbuls, que érem de les Sitges, els demés són d'aquests personatges frics que en diuen avui en dia, o convidats. Us recomanaria pel·lícules que podreu tornar a trobar temes com els de Dràcula, amb The Countess, La Luna Nueva o Thrice. Són tres pel·lícules que toca el tema sobre Dràcula, aquell personatge que quasi bé havia desaparegut del cinema i que ara sembla ser que l'estan recuperant, malgrat sigui amb temes més moderns, potser a raó, sobretot Luna Nueva, que és de la sèrie de Crepúsculo, potser a raó d'una sèrie televisiva que s'està emetent contínuament ja fa uns anys aquí a Espanya, i potser això fa que aquest personatge torni a sortir a les pel·lícules d'avui en dia, com he dit, amb un caire ja molt més modern que aquell que ens oferia Christopher Lee als anys 50. També recomanar-vos, sobretot el dia de clausura, potser la pel·lícula més interessant que es presenta, que és The Road, La carretera, una pel·lícula que està interpretada per Viggo Mortensen i que, sens dubte, ha triomfat plenament al Festival de Venècia, on es va estrenar fa uns dies. The Road és una versió apocalíptica de la fi del món. Sens dubte, doncs, el dia de cloenda, potser sobre el paper, és la pel·lícula més interessant que es presenta dintre d'aquest festival d'aquest any. També dir-vos que trobareu tres pel·lícules amb el nou sistema de tercera dimensió: Destino Final, Troy Story, la pel·lícula de la Walt Disney que va presentar fa uns anys, ara ha sigut remodelada per poder-la veure en tercera dimensió, i també una versió moderna de Dorian Gray. Tres pel·lícules, doncs, que podreu trobar amb aquest sistema nou, modern, que de moment sembla ser que està triomfant plenament. Sobre el paper, també us torno a repetir que és un raig de pel·lícules que hi han, 20 van a concurs o 22 van a concurs, i que sobre, com he dit, sobre la forma en què les veiem apuntades, és difícil saber com és una pel·lícula coreana, com és una pel·lícula japonesa, o molts d'aquests títols que encara no apareixen a les llistes del cinema a Espanya. Si apareix, com he dit, Gran triomfadora de Ruth o La carretera, que sembla ser que va ser un dels grans èxits del Festival de Venècia d'aquest any. Viggo Mortensen diu que està esplèndid i que la pel·lícula també ens porta, doncs, aquest apocalíptic fi del món. En fi, més que res, celebrar, per dir-ho d'alguna manera, de que és, després de tants anys, se n'han donat compte de que el fantàstic és el nom que Sitges mai tindria que haver deixat enrere, i que, malgrat hagin sigut, com tot passa en aquest poble, fent cas a la gent de fora, s'ha retornat a el que mai, mai es hagués tingut que haver deixat, que és el títol per el qual ens coneix ja mig món, per no dir el món sencer: Sitges, el poble del fantàstic i del terror. Això, doncs, sens dubte, ho hauríem de celebrar, que, encara que s'hagi trigat 12 anys a reconèixer, s'hagi tornat, doncs, aquell nom, aquella forma en què fa 42 o 43 anys, perquè són 42 festivals, però n'hi ha un anterior que no compta, que són 43, en què el fantàstic havia estat present sempre a la nostra vila. Algú va decidir-lo treure, però sembla ser, doncs, que al final s'ha reconegut de la gran equivocació que va ser allò que ens va col·locar dintre el món de festivals en una forma que no érem ni de carn ni de peix. Ara, doncs, sembla ser que el terror, almenys aquest festival, està totalment dedicat al fantàstic i al terror. Amb això hem de dir enhorabona de nou al Festival de Sitges. Made of stone. Passem ja a les pel·lícules que podrem trobar al llarg de la setmana a les diferents televisions. Per avui, com sempre, un cine bastant interessant. Podrem trobar Mar Adentro, aquesta pel·lícula d'Almenàver, que està interpretada per Javier Bardem i Belén Rueda, i que ens porta la història real d'un personatge que, al nord d'Espanya, volia, demanava l'eutanàsia i ningú li volia donar. fins que una persona, sense que ella intervingués de forma directa, li va proporcionar els fets perquè ell fes la feina. Mare dentro, doncs, és una esplèndida pel·lícula d'Almenàver, una pel·lícula realment bonica, malgrat el tema que toqui sempre desolador, i que va ser, si no recordo malament, guanyadora d'un César, ai, d'un Goya, dintre del cinema espanyol. Televisió 1 ens l'oferirà aquesta nit a partir de les 10. A continuació, una altra pel·lícula espanyola, Lucía y el sexo, una pel·lícula que està interpretada per Paz Vega i que ens porta en to de comèdia la forma en què una noia pot viure les seves inquietuds. Lucía y el sexo la trobarem a continuació, doncs, de Mar Adentro, per Televisió 1, Televisió Espanyola, a partir de les 12:45 de la nit. I per als que els agradi el cinema d'acció, recomanar-los un western. Es tracta de Shisu, una pel·lícula que està feta a la mida d'un John Wayne i d'un John Wayne, perquè ara es diu així, d'un John Wayne ja força veterà, però que encara sap portar de forma molt clara les riendes de la pel·lícula. Shisum la trobarem per la 2, també aquesta nit, a partir de la 1:45. Recomanar-vos El Abuelo, una pel·lícula que va ser nominada a Òscar en el seu moment a la millor pel·lícula estrangera, que està interpretada per Fernán Gómez. El Abuelo, doncs, està basada en una obra clàssica de la literatura espanyola i que, sens dubte, forma part de la millor filmografia d'aquest Fernán Gómez, que molts arriben a odiar, però que, sens dubte, s'ha de reconèixer que és un dels grans còmics, per dir-ho d'alguna manera, còmics en el bon sentit de la paraula, podríem dir grans actors del cinema espanyol. El Abuelo la podrem trobar per 7 en Veo, una cadena de TDT de TDT que ens l'oferirà el dissabte a partir de les 22:25. També recomanar-vos El Castanyazo. Castanyazo és una pel·lícula que està interpretada per Paul Newman i que ens porta les grans batalles que s'armen dalt d'una pista de hockey sobre gel. El Castanyazo, doncs, una pel·lícula dels anys 70 que sens dubte ens porten el millor Paul Newman d'aquella època. Era una pel·lícula que sens dubte us farà passar un rato molt, però que molt agradable, distret. Una pel·lícula distreta al màxim, en què, com he dit, ja ho diu el seu títol, les bufetades dintre d'aquesta pista estan a flor de pell. Ens la trobarem, doncs, per demà, o sigui, demà dissabte, per al tanto, perquè aquí hi ha dues televisions que el títol és molt semblant, una és 7 en Veo, que podrem trobar a l'Abuelo, i l'altra és Veo 7, també de TDTs, demà dissabte a partir de les 10 de la nit. Recomanar-vos Robocop, pel·lícula que fa uns anys va clausurar de forma extraordinària un dels festivals quan encara es feia el Retiro de Cinema Fantàstic de Sitges. Robocop, doncs, és l'història d'un policia que sent quasi bé mort, el converteixen en el que podríem dir-ne una màquina. Una màquina que entre la humanitat i el mecanisme. Robocop, una pel·lícula esplèndida d'acció que en té com a protagonistes a Peter Weller i Nancy Allen. Pel·lícula que està dirigida per Paul Verhoeven, aquest holandès que està triomfant o que va triomfar plenament als Estats Units, i que amb aquesta pel·lícula, sens dubte, es va col·locar en un dels directors de l'EM del moment en aquells anys, que si no recordo malament era sobre el 85 o el 86. Robocop, doncs, la trobarem per TV3 demà dissabte a partir de les 12:05 de la nit. Per als més petits, podran trobar dintre de la cadena Disney Channel la pel·lícula que no ha arribat als cinemes, però que sí la podeu trobar també en DVD, que es tracta de Campanilla, aquell personatge que va ser creat per acompanyar Peter Pan a les terres del Nunca Jamás. Campanilla, doncs, és una història simpàtica, agradable, i que, sobretot els nens, s'ho passaran d'allò més bé amb ella. Disney Channel ens l'oferirà el diumenge a partir de les 21:30 del vespre. Recomanar-vos Lobo, la vila, podríem dir, la història d'aquest home llop, ens la va fer tornar un dels directors clàssics nord-americans, que es tracta de Mick Nightron. Mick Nichols ens va oferir aquest Lobo amb un Jack Nicholson realment esplèndid i una Michelle Pfeiffer que també està magnífica. Lobo, doncs, no és res més que la història d'aquest personatge mític dins el cinema fantàstic i de terror i que sembla ser que ara ens arribarà una nova versió interpretada per Benicio del Toro. Lobo, doncs, la podrem trobar per TV3 el dimarts a partir de les 12:40 de la nit. També recomanar-vos una altra pel·lícula que fa molts anys va triomfar dintre dels primers festivals de cinema fantàstic, Las Colinas Tienen Ojos, però ara amb el seu remake en versió moderna, però que porta el mateix títol, La Colinas o Las Colinas Tienen Ojos, aquella era La Colina Tiene Ojos. En aquell moment va ser una pel·lícula de terror que realment ens va fer impacte. Aquesta potser la modernitat no l'ha acabada de tractar bé i no té la força ni molt menys que tenia aquella. Però també per als que els agradi el cinema, aquest tipus de cinema, sens dubte s'ho passarà molt bé amb ella. TV3 ens l'oferirà el dijous a partir de la 1:00 PM. I per últim recomanar-vos El Prado de les Estrelles, una pel·lícula tipus comèdia en què retrobem aquest director català que és Mario Camus, que sens dubte ens va oferir en un moment determinat tota una sèrie de pel·lícules espanyoles força interessants. La trobarem, doncs, El Prado de les Estrelles per TV2 el divendres a partir de les 21:50 de la nit. Mar Adentro, Lucía y el Sexo i Xisum són tres pel·lícules que podreu trobar a les diferents televisions a partir d'aquest, o sigui, aquesta nit mateix, i a partir de demà El Abuelo, El Castañazo, Robocop, Campanilla per als més petits, Lobo, Las Colinas Tienen Ojos i El Prado de les Estrelles. Ja que no teniu cinema convencional perquè el cinema fantàstic ocupa els seus locals, almenys els que us agradi el cinema podreu trobar en aquestes pel·lícules que us he recomanat algun títol d'aquells que sens dubte us pot ser interessant de veure. Algú es pot preguntar com és un poble com el nostre, que ahir, la nit d'ahir, malgrat pugui semblar mentida, hi havia dos actes importants, molt importants, dintre del que és la ciutat, o Sitges actual. L'un era el sopar de Tas, l'altre era la inauguració de Cinema Fantàstic. Els dos coincidien quasi bé a la mateixa hora. S'ha de dir que el senyor alcalde va tindre que fer panys i mànigues per poder assistir als dos actes, perquè, és clar, s'ha d'assistir als dos actes. I la pregunta està, o molts es poden fer, com és que dos actes d'aquesta importància en un poble com el nostre, que passa moltes vegades, també s'ha de dir, coincideixin al mateix moment? Potser la resposta la podríem trobar si sapiguéssim de què el Cinema Fantàstic estava anunciat en principi a partir del dia 2, o sigui a partir d'aquesta nit, perquè tinguem en compte que aquest any el dilluns és el dia del Pilar i s'ha allargat per la part de baix, o es havia allargat per la part de baix, el festival un dia més. Però la premura que va implantar la distribuïdora de REC, que s'estrena avui mateix, aquesta tarda a Barcelona, va fer que el Festival de Cinema Fantàstic canviés la seva data de programació un dia abans. O sigui que aquest any, també s'ha de dir, té un dia, no un dia, sinó dos dies més, perquè s'ha allargat un dia per davant i un dia per darrere. Això fa que potser encara en determinat moment no sabies quina pel·lícula es tenia que fer de Cluende degut a aquest canvi. Però també s'ha de dir de que als anys 70, als principis del Festival de Cinema Fantàstic, aquells senyors sitgetans que no tenien cap força de res i que no tenien ni un duro, varen aconseguir l'estrena a Sitges per la cloenda d'un festival, el quart, tercer o quart serà, si no recordo malament, de la pel·lícula L'Exorcista, pel·lícula que provenia de la Warner Bros. I que, sens dubte, era una de les grans estrenes de l'any que aquesta distribuïdora nord-americana presentava a Sitges. La pel·lícula estava programada a l'estrena a tot arreu d'Espanya, o en aquells moments, tal com anaven les estrenes en aquells moments, per al divendres. Però Sitges la tenia que projectar o la va aconseguir per al dissabte. I s'ha de dir que aquells pobres gent varen aconseguir de que la Warner Bros. Retrasés la seva estrena 2 dies i l'estrenés el dilluns. I un es pregunta com és que avui en dia, amb la força que té aquest festival, que ve regentada i quasi ve per la Generalitat de Catalunya, per no dir del tot regentada per la Generalitat de Catalunya, la prova és que ahir a la sopada d'estrena o el refresc que es va fer d'estrena de Sitges ens podíem comptar 3 o 4, els demés que eren molta gent, ningú era més de Sitges. Com és que ells, amb el poder que tenen avui en dia dintre de les distribuïdores també, no han aconseguit de que REC s'estrenés el divendres tal com estava programat, que potser per això es va solupar amb aquest de nit de sopars que es fa cada any? O potser ells ho van canviar perquè sabien que el festival s'estrenava el dia 2, la pregunta està aquí, com dels dos va canviar la data, el festival segur que la va canviar. I com és que ells no varen aconseguir que aquest rec es retrasés l'estrena un dia i Sitges pogués fer la seva inauguració en el dia previst tal com estava anunciat? Són d'aquelles coses que a vegades penses de que un festival que va començar a Sitges per el que en podríem dir 4 i sense un duro tingués més força que l'actual, que s'ha de dir també que és un festival, com podeu veure tots, gran, malgrat no arribi mai a ser el que és el Festival de Sant Sebastià. Així doncs, la pregunta queda en l'aire: com és que Sitges, o els que manen a Sitges, deixen solapar 2 programes com aquest? I passem ja a les pel·lícules que podrem trobar dintre del món del vídeo. Recomanar-vos, per als més petits i també per als més grans, perquè també s'ho passareu molt bé amb ella, Monstruos i Alienígenes, una pel·lícula que està produïda per Steven Spielberg i que va ser un dels grans èxits d'aquest any, de principis d'any, del cinema d'animació. També podreu trobar ja The International, una pel·lícula policiaca en què Clint Owens es converteix, sens dubte, en la gran personatge d'aquest film. D'Internacional, doncs, és una pel·lícula que toca el tema policiac dintre el món de l'espionatge. I també Gwetchem, una pel·lícula fantàstica, una pel·lícula que ens porta un personatge que té una força realment clara i forta i que amb la seva força pot bellugar coses del món. Monstruos i Alienígenes, d'Internacional i Gwetchem són 3 pel·lícules que ja podreu trobar a partir d'avui mateix en qualsevol videoclub. I escoltant, com sempre, música de pel·lícules, us dic adeu i fins la propera setmana.
Amb Cisco Borderí i la seva agenda cinematogràfica hem arribat al final del programa d'avui, d'aquest divendres. Relativament més tranquil al cap de setmana pel que fa a activitats al carrer. En canvi, tant a l'Auditori d'Omelia Sitges com al Retiro com al Prado, plens de cinema. Ja ho saben, si avui volen veure aquella pel·lícula en què li ficaven una màquina amb un als ulls i li obrien i no li deixaven tancar les parpelles, La Naranja Mecànica, a 3:15 a Omelia Sitges, i al cap de setmana, doncs tant al Prado, Retiro com a Omelia, plens de cinema. Per la resta, gegants el diumenge al migdia i, en definitiva, moltes de les activitats que comentarem el proper dilluns. Molt bon cap de setmana a tots vostès. El dilluns tornem. Adéu-siau.